Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Us proposem deixar enrere una mica el brugit diari, la rutina, la quotidianitat i fer aquest petit parèntesi amb nosaltres, un petit parèntesi radiofònic en el qual el professor de filosofia Pere Martí ens proposa feinejar una mica amb la filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Avui partim d'un concepte que m'has deixat anar i m'ha descol·locat una mica, que és la síndrome de l'impostor. No n'havia sentit a parlar mai.
Bé, és que en la ciència de la psicologia hi ha un catàleg molt ampli de situacions que han anat sent protocolitzades, etiquetades, i darrerament aquesta doncs, ha estat una d'elles. Aquesta síndrome va aparèixer oficialment degut a la tasca de dues psicòlogues clíniques nord-americanes de l'any 78, i van ser les primeres en posar nom a un fenomen que consisteix en, també anomenat síndrome del frau, etc. Consisteix en ser capaç d'assumir com a merescuts els assoliments, sobretot a nivell intel·lectual o professional, i estar permanentment patint una por de no ser descobert com algú que en realitat està cometent un frau, no? Aquesta és una síndrome que inicialment es va diagnosticar, es va reconèixer especialment amb les dones que tenien una important projecció pública o professional, però a poc a poc es va anar veient que es podia també estendre a altres franges d'edat, de població, etc. Per tant, que és una síndrome que pot aparèixer en qualsevol circumstància, en qualsevol moment. Especialment en aquests casos, en què està la persona d'algú molt en joc davant de la seva projecció pública, no? I especialment quan aquesta projecció doncs, té un cert èxit, un alt nivell de reconeixement i, per tant, també de responsabilitat.
Aquesta sensació de frau, d'impostor, és això, és una síndrome, una sensació, no és real.
Bé,
és un frau la persona que pateix aquesta síndrome.
Clar, a partir d'aquí, això pot ser un punt de partida que ens porti a reflexionar, a veure fins a quin punt, a quin paper juga l'estafa i la impostura en la nostra vida en general. No només en aquest cas en què s'ha, diguem-ne, certificat
científicament
que és una situació patològica, no?
Sí, sí.
I podem fins i tot parlar de que això de la impostura i l'estafa pot arribar a ser un element constitutiu de la nostra personalitat individual i social, fins al punt que després pot acabar cristal·litzant amb aquesta, diguem-ne, malaltia o situació patològica. A veure, impostors i estafadors...
Sempre n'hi ha hagut, no?
Sempre n'hi ha, des del joc de la boleta, on està la boleta,
sí,
fins a aquest cas tan conegut fa poc temps del gigoló que s'aprofitava ensarronant les seves parelles per escurar-les econòmicament i que, bé, va passat bastants anys vivint literalment, això es pot dir literalment, del cuento, fins que sembla que ara finalment pot ser que acabi sent condemnat penalment per aquesta... Això, però és un cas d'aquests més vistosos,
flagrant,
no?
Sí, sí.
De com l'impostor pot aprofitar-se d'aquest engany. De fet, la impostura i l'estafa ens envolten constantment en la publicitat, en el màrqueting polític. Tots sabem quan surt un polític a dir no, aquesta és una línia vermella que mai no passaré, no, etc. Sempre té les mans darrere creuant els dits i en realitat el que vol dir no la travessaré mai fins que no sigui necessari. Un autor com el nostre estimat Orwell, tan profètic, en la seva obra ja reflectia aquest cinisme també quan en el Ministeri de la Guerra l'anomenava Ministeri de la Pau, el Ministeri de la Manipulació Històrica, Ministeri de la Veritat, el Ministeri de la Policia i la Repressió, el Ministeri de l'Amor. Dic que això, com deies, no és res que sigui aliè a la nostra societat. Com dèiem quan fa uns dies parlàvem de la mentida, si ho recordes, la impostura i l'estafa sembla que estan molt imbricats en tot el que és la nostra convivència social, i per això quan algú fa alguna apel·lació així una mica extemporània a la sinceritat o a la honradesa, això ens fa una mica de pudor de socarrim.
Ens desperta quan algú un somriure cínic, oi?
Sí, quan algú ens diu, ara et seré sincer, ui, i ens
malament.
Posem en guàrdia, no? Diu, fins llavors què? Fins llavors és que m'has estat enredant, no? Però tot això d'on prové? També en algun altre moment hem parlat de que dins de lo que són els grups socials hi ha elements de molts tipus, hi ha elements de convivència, però també de confrontació i competència. Els altres, aquests amb qui convivim, són també els nostres rivals i els nostres enemics. I davant seu hem d'amagar algunes coses. Les nostres possessions, les amaguem, no? Els nostres plans i les nostres intencions, les nostres febleses, si volem sortir-hi guanyant i aconseguir allò que tots cerquem, que són els béns materials, però també la seguretat, la protecció, el reconeixement, l'estimació. Per això és tan important la imatge que projectem. Per nosaltres és tan important la imatge que projectem envers els altres. I en aquest sentit és molt interessant fixar-nos en l'etimologia d'un terme que és el que més freqüentment fem servir per definir-nos en allò més essencial, que és el terme persona. Som persones, els drets de les persones. Cal que ens siguem tractats com a persones, que és d'on deriva també personalitat, que és el que ens defineix individualment. I quin és l'origen etimològic? Persona, en aquest sentit, és un terme que s'ha mantingut idèntic del llatí. Persona, persona, és exactament igual, però no és d'origen estrictament llatí, sinó que persona prové d'un terme grec que és prosopon. I prosopon és el terme que es referia a la màscara que els actors grecs portaven en el teatre. Així com avui dia els actors surten caracteritzats amb tota una sèrie d'elements, diguem-ne, corporals, etc. En aquella època simplement es posaven la màscara, i la màscara era el personatge. Per tant, ja tenim una primera relació. Persona és màscara. Per tant, sembla ser que tots, en el fons, sempre portem una màscara. Ens arrasarem darrere d'una màscara més o menys impenetrable, no? A vegades és més porosa, a vegades més impenetrable, que ens amaga dels altres i dels perills exteriors, i que això té com a conseqüència, doncs, després alguns comentaris del tipus, és que no saben realment com sóc. És clar, jo només ofereixo aquesta, o realment no coneixen el meu interior, un tema que algun dia potser podem abordar, quin és el nostre interior, on està aquest interior, no? Aquest ocultament a vegades és tan extrem i tan eficaç que fins i tot ens acabem ocultant a nosaltres mateixos. I per això també és un tòpic en les obres de ficció sentir o llegir la frase «estic intentant trobar-me a mi mateix», perquè ja m'he perdut darrere de les màscares. I
del personatge, no?
I que a vegades fem coses extraordinàries per crear les condicions per poder-nos trobar a nosaltres mateixos. Un cas molt, molt freqüent, perquè bé, una època va estar bastant de moda, encara ho és anar a fer el camí de Sant Jaume.
Sí.
I especialment si un hi va sol, doncs el més normal és quan torni d'aquesta experiència, ui, allà això m'ha ajudat molt a trobar-me a mi mateix. Bé.
M'ha canviat, també diuen molts.
M'ha canviat molt.
Això, aquesta experiència m'ha canviat.
Però bé, tornem al tema de la impostura, com a tal. Tots som plenament conscients de que ens movem per la societat amb una màscara, o, per ser més precisos, amb un ventall de màscares, que ens anem posant o traient en funció del context en què ens trobem, i que, clar, cap d'elles no coincideix amb allò que realment som. Però això passa com a l'actor que es prepara per sortir a escena, no? És a dir, està allà les bambolines, relaxant-se, relaxant el rostre, per, pum, en el moment que surt, adoptar una expressió postissa, posar-se la màscara perquè pugui transmetre al públic una altra cosa de la que realment és. Tenim una professió que es defineix precisament per la impostura. L'actor és un impostor professional amb el qual tots, diguem-ne, reconeixem.
Però és una convenció que tots entenem.
Però és evident que aquí hi ha un com seria el cas del polític que va entrar en un míting. Està preparant-se, fent gàrgares d'això, i llavors quan surt, automàticament la seva expressió es transfigura, rialla de banda a banda, un trepitjar ferm. Tots sabem quins problemes tenia el senyor Biden quan arribava als mítings, que havia de fer veure que era molt segur i corria massa, i a vegades fins i tot ensopegava, to enèrgica, decidit. Com un actor, tots cada dia tenim aquest joc de màscares que ens traiem i posem oportunament. El problema és quan tenim la sensació que aquesta màscara no ens acaba d'encaixar. I llavors estem permanentment patint per si se'ns veurà el truc, no? Si se'ns trencarà la goma i ens caurà l'antifàs, o ens quedarà penjant el bigoti aquest postís que, de Dalí, que portàvem, no? Arribats aquí, podem fer una petita excursió per un dels nostres referents més importants, tot i que darrerament doncs, ja no és tan, com ho diria, no està tan intel·lectualment, doncs se l'ha deixat una mica de banda, però que continua tenint una influència decisiva en la manera com nosaltres ens coneixem a nosaltres mateixos, que és el senyor Freud. Les seves teories, evidentment, han estat criticades per moltes raons, bàsicament des del punt de vista de la personalitat, perquè ens proporciona una explicació basada en el caràcter patològic. Ell era un patòleg clínic i a partir de la seva experiència de les patologies que ell havia analitzat i tractat, doncs va construir una teoria de la personalitat. Tots som neuròtics, segons Freud. Una neurosi que és el resultat d'una repressió bàsica, fonamental, de les pulsions instintives primàries d'hostilitat vers el pare i desig vers la mare. Aquestes pulsions es reprimeixen i això, evidentment, produeix després tota la vida aquests elements, diguem-ne, de distorsió de la conducta que anomenem la neurosi. Però, més enllà d'això, el que compta és com la nostra personalitat, segons Freud, es construeix a partir d'aquesta repressió. En el moment en què nosaltres reprimim els impulsos d'hostilitat vers el pare, el que això ho aconseguim identificant-nos amb ell. I en aquesta identificació amb el pare s'incorporen dos elements claus que constitueixen el superjo, no? Aquest guardià que portem tots a dins. Un és el que se cita més habitualment, que és la consciència moral. Allò que tradicionalment se'n deia la veu de la consciència, i que s'acostumava fins i tot a representar així iconogràficament per l'angelet i el dimoni, que el dimoni està dient constantment satisfés el teu desig, manifesta lliurement la teva pulsió, i l'angelet ens diu no ho facis, que això no està bé i seràs castigat. És la consciència moral. A través de la consciència moral nosaltres interioritzem els valors imperants en una societat determinada a través d'aquesta identificació amb el pare. Però hi ha un altre element en el superjo que no és tan freqüentment citat i que és l'ideal del jo. També en aquest moment s'estableix un ideal del jo, és a dir, un model ideal al que nosaltres ens hem de poder assemblar per mereixer el reconeixement del pare, que és, com dir, el reconeixement de la societat. I aquest ideal del jo juga un paper essencial en el desenvolupament de la personalitat, perquè es converteix en el motor que ens impulsa cap a la nostra conducta. D'una banda tenim les pulsions inconscients, amb tot el trasbals que això suposa, que és un dels temes centrals de la teoria freudiana, però de l'altre tenim aquest model ideal. La consciència moral ens coarta, però l'ideal del jo ens coarta a la vegada que ens impulsa.
I això que és com una balança.
Sí, i el problema és que aquest ideal del jo l'incorpores en una època en què ets molt, molt petit. Fet diu que això passa als 5 anys, aproximadament. I, per tant, allò que tu interioritzes és un model extraordinàriament poderós. Pràcticament els pares, el pare en aquesta edat és com un déu. I per tant, la imatge que tu introdueixes és una imatge que segurament mai podràs arribar a assolir. I aquest és un dels trets fonamentals d'aquest ideal del jo, que hi ha un decalatge insalvable entre tot allò que tu pots fer i arribar a aconseguir i allò que representa que tu et marques com a meta o model per poder ser realment reconegut i acceptat. Aquest decalatge té avantatges i té inconvenients. L'avantatge ja l'hem citat. És el que ens mou constantment a mirar de fer-ho millor, de ser més bo, de ser el primer. I això fa que estiguem en una incessant activitat i que aquesta activitat porti a tenir unes conseqüències extraordinàries des del punt de vista científic, tecnològic, artístic, també militar. No sempre positiu, però aquí tenim un element realment que és...
És un motor, no?
De productivitat. Però a la vegada, aquest decalatge té, conjuntament amb això, la inevitable angoixa i frustració d'estar sempre pensant com que és aquell ideal com l'horitzó, que la que t'hi acostes, sempre se't va allunyant i, per tant, mai podràs realment aconseguir. I, per tant, que sempre t'has d'estar protegint per no quedar al descobert i que realment se sàpiga que tu no estàs...
A l'alçada.
A l'alçada d'aquest ideal.
Això enllaça amb aquesta síndrome de l'impostor de Frau.
Exactament. I això doncs, ens fa també pensar que aquesta és una situació, diguem-ne, que és universalitzable, que aquest seria un cas en què aquest angoix o aquesta frustració doncs es manifesta de manera més alterant la conducta normal, però que aquest és un fenomen que està incorporat, diguem-ne, amb la nostra estructura de personalitat. Som així. Llavors hi podrien trobar dos casos extrems o ordinaris. Un és l'impostor, podria dir-ne, existencial. Aquell en el qual la màscara, com aquella pel·lícula, que ja es deia així, la màscara, de fa ja algun temps, se't queda absolutament incorporada i ja és indistingible de tu mateix. Aquests són els impostors, podríem dir, existencials, que no en ells el decalatge ja no existeix. Han incorporat el personatge fins a ser ells. I el cínic és el que sap que està interpretant el personatge, però n'hi ha que són capaços, per la raó que sigui, de saltar aquest espai i actuar com realment si fossin així.
Conscients o no? Hi ha un punt de consciència?
Sempre hi ha un punt de consciència, però en alguns casos és poca. Poden arribar a tenir-ho tan ocult que ells realment no en són conscients. Independentment de que la màscara s'ajusti més o menys a allò que correspon, i això no els va malament. En l'èxit social, molts d'aquests casos poden tirar endavant en molts terrenys. Una altra cosa és la qüestió personal. Jo recentment he vist una pel·lícula anomenada The Nest, que tematitza aquesta qüestió. Quines són les implicacions personals i de relació familiar que té el que és incapaç de donar-se de la màscara que porta. I després hi ha diguem-ne, l'impostor circumstancial, el que està és conscient de que està interpretant aquest personatge i que és el que després pot patir aquesta síndrome, perquè pugui estar permanentment dubtant, com tots, però que el dubte el porti realment a l'angoixa o a una situació de paràlisi o de a vegades d'aïllament social, de fugir de la interacció social per evitar que el risc de la interacció el porti estic descobert.
Impostors circumstancials som tots, no?
Tots.
Al capdavall.
Tots. Llavors, què hem de fer? Doncs, mira, podem ser benevolents amb els impostors circumstancials, perquè tots ho som, però implacables amb d'altres. En aquesta pel·lícula mencionada, l'escena final és això, quan un li diu a l'altre, no, un, perdona, s'ha acabat. Prou màscara. Si vols continuar nosaltres, oblida't de la teva màscara. Aquí, això, clar, com sempre, és difícil d'establir un criteri
la ratlla,
únic,
no? La frontera. Un
equilibri, de dir, aprofitar aquesta benzina que ens proporciona aquest ideal del jo sense que acabem gripant el motor. Tanta tensió que el motor llavors queda paralitzat i en lloc d'avançar el que acabem és immobilitzats. Al final també es tracta d'una qüestió d'autoconeixement, però no d'aquest autoconeixement de buscar el nostre interior, sinó de...
No del camí de Sant Jaume.
També, però vull dir que al final el que nosaltres som és el que nosaltres construïm, no hi ha un lloc on trobar-nos. En l'antiga mitologia grega hi havia la tradició del vel de Maia pels iniciats. El vel de Maia és el que ocultava la veritat. Els iniciats podien anar allà a Eleusis i podien veure què hi havia darrere del vel. Què hi havia? No res. Què vol dir? Que la ideal, al final, la construïm nosaltres. I aquesta presa de consciència sí que és important. Allò que és l'ideal del jo no l'hem decidit, ens l'han incorporat des de fora en aquest procés d'integració social que suposa la socialització quan ets criatura, independentment del freudisme. Però et serveix molt bé les anàlisis de Freud per entendre-ho. Per tant, ja que l'ideal no és construït per nosaltres, no és decidit per nosaltres, sí que podem intervenir en reconstruir-lo, modificar-lo. I en això sí que l'autoconeixement hi pot jugar un paper important, perquè, per exemple, si l'ideal del jo és ara fer una marató, i jo doncs em deixo arrossegar per això, segurament m'estimbaré. Per tant, jo he de conèixer-me el suficient com perquè aquest ideal ja no sigui el que em permeti moure'm i avançar. He de reconstruir-lo i a partir d'aquí buscar aquella fórmula que em serveixi per això, per mantenir l'estímul sense quedar-me estrabat o perjudicar-me a mi mateix. És fàcil.
Equilibri difícil, eh?
Equilibri difícil. Per això és important, de tant en tant, parar una estona, mirar-se, mirar els altres, agafar les màscares, veure quines has fet servir i tal, i, si convé, doncs, pintar-les d'una altra manera.
Adaptar-les.
I que, al final, segurament, darrere de les màscares no hi ha una altra cosa.
Com el vel.
Com el vel. És a dir, no, és que jo sóc realment així. Jo recordo quan feia classe amb alguns alumnes, deien, no, és que amb el meu interior, no sé què, diuen, el teu interior, si mires, trobaràs el fetge, el cor, però...
Poca cosa més.
No hi trobaràs això que busques.
Ens has deixat planxats ara amb aquest final. Contundent.
Perquè interior i exterior són el mateix.
Pere Martí, moltes gràcies per aquest feinejant. Molt profitós avui. Que passis bones vacances de Nadal. Ens retrobem al gener.
I espero que sí, i espero que serà més sigui profitós.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.